A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui tinc parella de tertulians, que m'agrada a vegades si puc tenir doncs, mixitat. Així ens tenim un equilibri, per dir-ho així, a nivell de la xerrada i del debat. Com som galants, com té que ser, començo per la gent femenina. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer, ja ho saps. Volodymyr Litoš, gràcies per venir.
Bona tarda, Enric. Gràcies a tu per invitar-me un altre cop.
Bueno, ja repeteixes, o sigui, ja has passat la part rookie, per dir-ho així.
Ja he passat l'estat del novato, ja...
Exacte, has passat, com diuen per als aficionats de Star Wars, al nivell Palawan, no?, per dir-ho així, ja. Encara no expert, però bueno, ja vindrà.
Poc a poc.
Poc a poc. Bueno, sempre les coses a poc a poc i bona lletra, no?, com es diu, Marian.
Sempre s'han de fer reflexionades, poc a poc, les coses que són importants i que tendeixen a un futur.
També.
La resta, doncs, podem ser més o menys espontanis i més o menys diversos, però les coses que representen una responsabilitat de cara al futur han de ser reflexionades, hem d'anar a poc i hem d'estar mínimament segurs del que fem.
Bueno, sobretot tu, que has sigut docent durant bastants anys.
37.
Clar, 37, que es diu ràpid, eh? Però Déu-n'hi-do, clar, és una cosa que tens vista, perquè, clar, entre l'inici de curs escolar i el final de curs hi ha un coneixement adquirit, diguem que es detecta.
Es detecta i es veu. A veure, dintre que tots els alumnes tenen el seu ritme d'aprenentatge i la seva manera d'aprendre coses i d'explicar-te-les i de més, no és el mateix l'alumne que ha començat a l'inici de curs que quan l'acomiada és per l'any següent. I l'any següent, quan el veus a segon, jo parlo del batxillerat, que és el que conec, ha fet un canvi radical. Ha passat un estiu només i te'l trobes totalment canviat. Bueno, molt més madur, clar.
L'estiu també a vegades va bé, perquè que si te'n vas amb els cosins, amb els avis, al poble, ciutat natal, on sigui, o vacances amb els pares i tal, doncs hi ha altres coses que es fan. Petit encís, ara que parlem del món de la docència, avui dia justament doncs, un fòrum per tots els estudiants amb 20 i pico doncs, de centres d'estudis, per els que volen estudiar a França. Clar, són iniciatives molt bones perquè obre el ventall, potser millor que els anys que tu has conegut, de possibilitats per als estudiants.
Aviam, no només obre el ventall, sinó que, a més, dona una altra perspectiva, una altra mirada de cara als estudis superiors i de cara als estudis que van més enllà del que nosaltres tenim a Andorra. Això era necessari. Jo he estudiat a Barcelona, la qual cosa no vol dir que sigui la millor universitat del món, he estat molt bé, m'he format allà, però hem de reconèixer que des del nostre país, on tenim els nostres veïns, que són França i Espanya, a França anava molt poc alumnat i tenen universitats molt bones i tenen uns preus molt millors, que tot s'ha de dir, i uns avantatges que potser no hem sabut conèixer i no hem sabut valorar. Jo estic molt contenta que cada vegada hi hagi més estudiants que tendeixin a anar-se'n cap a França.
Tu, Vladimir, que bueno, també la fase d'estudis ja fa anys que estan passades, però també t'hauria agradat tenir potser més ventall de possibilitats que les que vas tenir?
Segurament. Bueno, jo personalment he fet els estudis a Itàlia, però que és un altre sistema educatiu. Però si fos aquí al país, segurament m'agradaria poder escollir i poder dir, bueno, a França igual té una especialització que a mi em va millor i endavant.
Bueno, tu que dius que has estudiat a Itàlia, bueno, Itàlia, gran país també, amb un ventall de possibilitats molt bo i amb universitats molt bones i molt reconegudes també.
Sí, totalment, i, bueno, i més de la història que té
el país
a nivell de universitats de les més antigues del món, com Bologna, com, bueno, n'hi ha d'altres que ara me n'oblido, però, bueno, això és un, un capítol a part.
Bueno, és cert que, diguem, per Itàlia té potser, no diria un problema, però segons quina ciutat, com dius, per història, si fas una obra, qualsevol cosa, el primer cop de pala que poses ja et trobes amb vestigis, doncs, romans o anteriors, i ja dius, ostres, això no ho sabíem i ho teníem a sota casa, per dir-ho així.
Sí, i aquí a Andorra tenim tants restes de ponts romànics i esglésies romàniques, tot això, bueno...
És un patrimoni.
És un patrimoni, exacte.
Que tenim de guardar, de conservar i perdurar el millor possible. Dintre d'això, no té massa relació amb el que estàvem parlant, però aquest codi de conducta del govern i dels membres de govern era necessari, encara que el país és petit i, doncs, per casualitat o no casualitat, clar, pot haver-hi una interconnexió entre una persona que està en un ministeri perquè, doncs, hi ha hagut un casament o per aquí raons, i al final la família, doncs, pot ser involuntàriament també, doncs, dintre d'això, però potser necessari, no?, aquest codi de conducta, Marian?
A veure, precisament perquè som un país petit encara és més necessari. Aquest codi de conducta, com l'he llegit molt superficialment, per tant no puc estar entrant en detalls, posa una mica les coses al seu lloc. És un gest importantíssim de transparència, també, i a més, que al cap i a la fi tots en tenim el nostre codi de conducta, però que evidentment les autoritats, i en aquest cas un govern, encara han de ser molt més inflexibles amb certes actituds que poden, si més no, fer dubtar, no?, de com s'aconsegueix o com s'arriba o com o quins camins laterals han pogut accedir persones, doncs, a un lloc de treball o a aconseguir uns contractes o el que sigui. Repeteixo, precisament per ser petit encara era més necessari.
Sí, tu, Vladi, com ho veus això?
Sí, jo estic totalment d'acord. El nepotisme justament prové des d'Itàlia, des de fa molt temps, i sí que a un país tan petit com Andorra és necessari. Jo imagino que deuen de tenir algun cas ja a la llibreta, i per això... Per això s'han decantat per fer aquest codi.
I, bueno, també anteriorment no esmentarem noms, però és cert que en alguns comuns hi ha hagut algunes vegades anomenaments, una miqueta a dit, per dir-ho així, que et dius, bueno, aviam, quina ha sigut la relació i quin dubte posa.
Bueno, ara mateix tenim la problemàtica que tenim al Tribunal Superior de Justícia, per exemple.
Per exemple.
Dintre de sempre defensar la innocència de les persones fins que no es demostri el contrari. Però, clar, quan vas sentint aquestes coses o et van explicant o dius, ostres, aviam aquí què nassos està passant, perquè una persona sí i l'altra no, qui ha estat la que ha decidit, quin és el tribunal que ha decidit, perquè recordeu que nosaltres a Andorra no tenim un tribunal d'oposicions, independent de les institucions i bueno, i anònim en tots els seus concursos. També són molt petits i jo entenc que tampoc no es poden fer institucions així per utilitzar-les poc, per exemple, no? Però que sí que hem de tenir molt, molt present que això del adit... només ho pot fer, doncs, jo què sé, doncs, suposo que algú que necessita una persona de la seva confiança, i de la seva confiança significa que no passa ni per una oposició ni passa per un examen, sinó que és precisament per la seva confiança. Però, clar, aquí estem parlant, doncs, de familiars, estem parlant de... Repeteixo per lo poc que he llegit, que me'l conec superficialment, que jo penso que això sí que s'havia de tenir en compte.
Ara, estem a prop de festes i, per posar una miqueta de broma en el context, no es té que tampoc desvirtuar la cosa que si hi ha regals entre ells per les festes de Nadal i entre família, això entra dintre l'àmbit privat, perquè després mal pensat diran, no, és que per el regal que s'ha fet l'un a l'altre en l'àmbit familiar, després hi ha hagut favors, són coses totalment a part.
el que facis amb la teva cartera personal i amb els teus diners, això no li importa a ningú, li regalis a qui li regalis. El que no pot ser és rebre regals per d'altres vies, això no, però el que facis amb la teva cartera només faltaria.
Exacte, això és com, dius, bueno, pues, trobes algú que està dintre de qualsevol institució o qualsevol ministeri, si vas a fer un cafè o si vas a dinar junts i tu el convides, tampoc dius, no, és que no l'estic subornant, l'estic convidant perquè és un amic, ens coneixem, som amics d'infància i tal, i ja està. Ara, ja potser aquest nivell de consideració que diu, bueno, no fiquem tot en el mateix sac, perquè si no ja seria molt desvirtuar la cosa i seria molt mal pensat.
No, no, als Estats Units no pots convidar ni a un cafè amb llet amb una persona que representi alguna part, encara que sigui mínima d'una institució, estic parlant de policies, estic parlant de... No pots. I la persona no pot acceptar que li convidis un cafè.
I té una
exageració.
Té una lògica, eh? Té la seva lògica. És empatitzar amb una persona que et pot fer un favor.
Sí, jo entenc molt bé el que dius, Vladimir, però, clar, posant les coses en el context, la superfície dels Estats Units és la que és, la població és la que és i la mentalitat que tenen és la que és. Nosaltres som més llatins que anglosaxons i som una microsocietat, per dir-ho així. Clar, a lo millor el policia, l'urbano, el bomber, hem anat a classe junts, aleshores som amics d'infància. Escolta, anem a fer un cafè i et convido jo, per dir-ho així. No estàs demanant cap favor, no t'apagarà millor el foc de casa el bomber perquè ja has fet el cafè, per dir-ho així, no?
No, però bueno... És que pensa que no és el mateix que tinguis un tracte i un coneixement amb una persona que no la coneixes de res. Hi ha sempre aquest aspecte d'empatitzar, de tenir un afecte, de tenir la simpatia. Perquè si fas un cafè amb qui sigui, ja estàs entrant en una tertúlia, estàs conversant i empatitzes amb aquesta persona. Ja no tindrà el mateix tracte amb tu que amb un que no coneix pas.
Bueno, això, de la manera que ho dius, anant més lluny, us estic subornant, perquè us estic convidant a la tertúlia entre els canapés que hi ha aquí i lo de més, ja...
Bueno, jo si em permets, discrepo una miqueta. Aviam, precisament perquè som un país petit, ens coneixem tots hem anat a escola amb algú, tots hem treballat amb algú, i això no ho puc compartir, perquè és que es faria inviable la convivència, no?, entre gent. Jo estic parlant de persones que vagin uniformades, que estiguin en actiu en aquells moments, etc, etc. Lo de convidar un cafè o un dinar, jo, a mi em costa.
No, perdona, Marian. Jo només defensava la ideologia dels Estats Units. No deia que per nosaltres havia d'adoptar aquesta ideologia, perdona.
No.
El que és cert és que per aquesta comparativa que feu molt bona entre Estats Units i nosaltres llatins, també potser han arribat a un extrem massa dràstic per moltes coses, perquè dius, a nivell de relacions personals, laborals i altres coses, dius, tens impressió d'estar sota l'ull del gran germà, per dir-ho així, no? O sigui que no pots fer un pas en fals, sense voler.
Sota l'ull del gran germà ja fa anys que estem, eh? Sí. I és que a mi em sembla que la gent descobreix tot això com si és que ens estan vigilant tot el dia. Dic, a veure, és que estem sota l'ull del gran germà, és que... Només amb les xarxes socials, abans parlaves de l'Instagram, només amb els missatges de WhatsApp, només amb les recerques que es fa a internet. A veure, jo penso que els adults hauríem de ser tots molt conscients que el que es fa a internet es queda a internet. I tot allò és recuperable. I si envies un WhatsApp que no havies d'enviar i després l'esborres, aquell WhatsApp existeix. Perquè la persona que l'ha rebut ja li ha fet la foto, ja ho té, i de més, no? Per tant, una mica amb el que dèiem, no? No s'esclau de les paraules. Home, hi ha paraules, hi ha missatges, hi ha comentaris, hi ha sobretot els anònims aquells que jo tinc els acostum de no llegir-los, cap. No em miro cap, però... que dius, però bueno, aviam, la gent està bé del cap i es pensa que això és del tot anònim? Perquè no ho és.
No, es pot rastrejar.
Es pot rastrejar perfectament. Bueno, i un hacker de segona categoria, i no t'estic parlant de cap tipus d'intel·ligència artificial, el pot rastrejar quan vulgui. Aleshores, bueno, siguem una mica conscients del que estem fent i del que ens diguem, no? Perquè és que al final tot queda... I jo repeteixo que no me'ls llegeixo i moltes vegades passo de moltes coses, no? Però tot queda. I la gent no és conscient. Estic parlant d'adults, eh? No m'estic posant ni amb adolescents, que han de fer el seu vol i han de una mica pues, passar per la vida i pels disgustos o per les alegries, és igual, però no ens adonem del que estem fent. Sí, ja estem, el gran germà. Sí, el gran germà ja existeix fa dies.
De lo que dius en temes doncs, que han hagut recents, a nivell de ciberassetjament, de doncs, pornografia infantil, malauradament, amb els últims esdeveniments que han hagut, sort també que hi ha aquest rastreig per forces de seguretat i doncs, poder aturar persones abans que vagi a més, també.
Bueno, és que... Al final és el que dèiem del gran germà, arriba a uns límits que la tecnologia, que ens ha salvat moltes vides, que ens ha ajudat moltíssim a la nostra evolució i que la necessitem per continuar vivint, que no se'ns mengi i que serveixi, i que faci el servei, que per això s'ha creat, perquè faci un servei. No, per això nosaltres ja som mesos a la tecnologia.
Tu, Glodi, que has treballat i que treballes amb tecnologia, doncs... És una arma de doble fil, a vegades, potser una miqueta.
I tant. I, bueno, hi ha moltes coses que... Bueno, de fet, el 90% d'internet és aquella part de l'iceberg que està sota i no es veu, està aquella dita web oscura. De fet, que malauradament hi ha molts temes tabú que no es poden tractar. El fet del gran germà que estem visquent ara... Des de fa anys. Tu ara mateix engegues l'internet, vas a les càmeres d'Andorra, la Vella o on sigui i ja veus la gent que està passejant al carrer, sense que li demanés si accepten ser observats o no. I pensa, això és una arma de doble fil, perquè jo, si tinc temps lliure, em fico i observo totes les persones i com que és un país petit, ja sé qui està al carrer, amb qui està, el que està fent.
Això va passar... Això no va haver-hi un cas en un estadi de futbol que hi havia doncs, dos persones que no eren parella perquè estaven casades i es varen filmar
sí, va sortir.
No sé quan ni on, però ara que has dit això m'ha vingut a la memòria que haver-hi un tema d'infidelitat, per dir-ho així, perquè va ser la realitat, doncs dues persones que doncs, va caure així, clar. És una eina poderosa i perillosa.
I tant.
No ens oblidem que també és útil i que gràcies a internet i gràcies a les noves tecnologies tenim moltes coses que no hauríem ni somiat fa 10-15 anys. Ja no estic parlant de més enllà. Útil, però que continuï sent útil.
Parlant de coses útils, comuns han decidit doncs, revisar alguns plans d'urbanisme, no poder fer doncs, habitatges aïllats d'infraestructures doncs, d'abastiment d'aigua, d'electricitat i tal, per als costos que pot generar o les complicacions futures. També, degut als últims esdeveniments de manifestacions i protestes, es vol engegar doncs, un registre de la propietat i doncs, saber com i qui té les propietats i els pisos o terrenys en cadastre, cosa útil que ja fa temps que s'espera i es demana, per dir-ho així, però bueno, ja anem fent passos endavant, no, Marian?
Jo estic molt contenta dels avanços que s'estan fent davant de totes les decisions, davant de totes les reflexions, és el que dèiem, no? Les coses s'han de reflexionar, s'ha de pensar, i davant d'aquests canvis, que en principi semblaven que eren terribles, no? per la ciutadania. El registre de propietat nosaltres ja fa molts anys que l'estem reclamant. Pensem que és una gran eina per poder fer doncs, passos endavant de cara a arreglar, si es pot arreglar tota aquesta gran i dramàtica problemàtica que tenim de l'habitatge. Els plans d'urbanisme, aviam, jo personalment sempre recolzaré aquells que cuidin i que estiguin sempre a favor de l'ecosistema que tenim i que frenin doncs, segons quin tipus de construccions o segons quins tipus de manera de col·leccionar gent, perquè sembla que últimament a Andorra el que fem és col·leccionar gent que vingui a viure. Penso que, i si et refereixes al debat que es va fer, el monogràfic d'habitatge, que es van veure avanços, i la gent quan parla, quan dialoga, quan es posa d'acord, quan posa les cartes damunt de la taula, doncs de vegades, pues, clar, no ho tindrem tot, però tindrem algo. No tindrem el 100%, però en tindrem, jo què sé, doncs un 50%, que ja és avançar. Aviam, la llàstima és que hi ha grups que no van fer esmenes dintre dels treballs en comissió. Jo això trobo que o bé es desconeix totalment el sistema de treball de les institucions que és en comissió i que aquí es podia haver fet moltíssima cosa en comptes de tirar enrere i no presentar cap esmena. I amb això doncs, hi ha una consellera que ja va fer el toque d'atenció corresponent, però per la resta penso que s'ha avançat i que ha tranquil·litzat força la població.
Sí, és cert que les últimes actuacions i posades en marxa doncs, de decisions, doncs hi ha una calma social ja una miqueta més important, encara dintre de totes les inquietuds que pot tenir la societat, però hi és una part que més resguardada, per dir-ho així.
Sí. Sí.
Tu, Blodi, com has vist tot aquest clam de la ciutadania? Dius que era necessari, potser, d'arribar a aquest punt per dir, escolta...
Bueno, és que quan no t'escolten has de fer alguna cosa. Era totalment necessari. Crec que s'ha fet un pas endavant que era necessari. I bueno, a veure el que passa ara, a partir d'ara.
Sí, perquè ara potser el segon pas és una miqueta aquesta... Doncs de la Confederació de la CES que posar-se d'acord en quin serà l'augment dels salaris de cara a l'any que ve, perquè clar, si l'inflació puja de tant i la compensació no hi és, dius estàs perdent poder adquisitiu, per dir-ho de manera clara i concisa.
Sí, bueno, potser el que és el llogater per el poder adquisitiu, però els que són els llogaters, els propietaris... No.
Sí,
hi ha de tot. Jo amb això tampoc no estic d'acord en endimonitzar els propietaris. N'hi ha propietaris i propietaris. Jo en conec de bons propietaris i que ja fa, no l'any passat ni l'altre, anys que no pugen el lloguer dels seus inquilins. I n'hi ha grans tenedors que han de guanyar diners i el guanyar diners a qualsevol preu doncs, ni els importa. Però repeteixo que n'hi ha propietaris i propietaris. N'hi ha que sí que n'abusen, però n'hi ha que no n'abusen. Demonitzar els propietaris jo tampoc n'estic d'acord, igual que no s'ha de demonitzar l'altra banda, vull dir, amb això una cosa i l'altra, però que s'ha de posar ordre. Jo l'única cosa que demano és que es posi ordre i que es posin les cartes damunt de la taula, aviam el que tenim, aviam el que no tenim, aviam el que podem fer, aviam el que no podem fer, sempre respectant la llei, sempre respectant tot el que sigui oportú. En aquest programa hem parlat un munt de vegades d'habitatge, moltíssimes. Ja, inclús vaig comentar que ja estava cansada de parlar d'habitatge i que podríem parlar d'altres coses que també eren molt importants. L'habitatge és importantíssim, però jo penso que s'ha traçat un camí, s'ha traçat una via, ara en aquests moments, amb tot el que s'ha pogut, però que continuo pensant que hi ha gent que, 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 que no domina el sistema de la, bueno, del funcionament de les institucions, no sé si m'explico. Si s'hagués dominat i s'hagués fet el que s'havia de fer en comissió, jo penso que això s'hauria traçat d'una altra manera. A partir d'aquí, estic parlant d'habitatge només, estic parlant de...
Però encara tenim milers de pisos buits.
Sí, del que dius tu, Vladimir, clar, aquí es té que fer un registre de la propietat, qui els té, quines condicions, com es van trobar amargat, és el que estem parlant. No? Hi ha encara feina per poder agilitzar-ho i potser doncs, destensionar aquest mercat d'habitatge que està bastant tensionat des de ja fa no mesos, però per dir uns certs anys.
Molts anys, des del 2017-2018 això ha començat a escapar-se de les mans, deixem-ho així.
Bé, anem a publicitat i tornem a trobar la Marian Sánchez i el Vladimir Litoš aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita avui les promocions del nou catàleg per celebrar un Nadal amb els preus més baixos. Bones notícies al Black Friday d'Epis en Carrefour. Arriba amb els millors preus en tecnologia, petit electrodomèstic i bricolatge fins al 26 de novembre, com el tallacabells Remington per només 12,72 €, la torradora de doble ranura Ofessa per només 24,74 € i la batedora de 600 watts Taurus per només 14,96 €. Vine a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724-118. Fonts dispensadores d'aigua, Font d'Aigua, 724-118.
La Llar de l'Artesà és una borda de muntanya famosa per la seva brasa i perquè ara t'ofereix l'experiència Andorra a taula a un preu difícil de superar. Aperitiu, tres plats i un arròs de perdiu i bolets sensacional i postres, i només per 37 euros. La Llar de l'Artesà, a les bordes d'en Valira. Gaudeix del menú Andorra a taula. Només de dijous a diumenges. Truca i reserva'l al 85 10 78.
Mama, tens la meva paga?
Papa, l'Arnau m'ha deixat pasta. Li pots fer un biso?
Necessites una banca per als teus fills i filles? Arriba a Tins Creant. Ells tindran un compte, banca online, targeta de dèbit i Bizum. I tu podràs administrar la seva paga i supervisar les seves despeses amb seguretat i comoditat. Tins Creant, la banca per a joves de 12 a 17 anys.
Gràcies! Mua.
Només del 23 al 26 de novembre vine al Black Friday de Centre Comercial Andorrà. El Black Friday de Centre Comercial Andorrà ho trobaràs tot amb un 50% de bonificació. Sí, sí, tot en moda, esports, complements, calçat, llar i molt més. Amb un 50% de bonificació que podràs utilitzar les teves properes compres. Només del 23 al 26 de novembre, tots els teus regals de Nadal amb un 50% de bonificació al Black Friday de Centre Comercial Andorrà.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Marian Sánchez i el Vladimir Litoš. Bé, parlàvem de moltes coses a micro tancat, però cert, una data que apropa ràpidament, a part de festes de Nadal, les comunals, que les tenim res a 3 setmanes, un mes vista. Bé, comença campanya el diumenge 3, a partir de les 12, i a partir d'aquí doncs, ja a cada parròquia doncs, anar a picar pedra, per dir-ho així, i a veure doncs, els conciutadans dels programes que es presenten. Creus que hi haurà un color diferent de Marian del color que hi ha hagut a les últimes territorials? Perquè comuns i territori i consells generals hi ha bastanta diferència a vegades d'opinions.
Sí, De vegades ha estat una... Jo sempre dic que això de les eleccions és una caixa de bombons, eh? Entreu-s'hi, no saps si porta licor, si no porta licor.
Això és de Forrest Gump, també, eh?
Sí? Ah, mira.
Sí, sí.
Mira que bé.
La vida és com una caixa de
sí?
bombons.
Sí? Ah, doncs pues mira que bé. Però sí, sempre sí. M'ho has sentit dir. Dic, aviam, aquí què passarà? O que poses la mà a la bossa per treure la pilota i no saps de quin color et sortiran. Sí, en aquest país, Andorra, les eleccions generals han anat per una banda i les eleccions comunals han anat per una altra. Per què? Doncs, aviam, les generals es defensen unes coses, se'n van a un consell, han de formar govern, representar, etc etc. I les comunals és el treball de la parròquia. De vegades, una persona no vota el mateix que ha votat en les eleccions generals i el vot cap a les comunals va cap a una altra persona, perquè la coneix, perquè la considera bona gestora, perquè ha sabut fer bé les coses o les ha fet amb un passat, amb un pretèrit. Bé, perquè connecta bé amb la població, perquè... Bueno, i no té res a veure amb el que han votat a les eleccions generals. Això passa, ha passat i suposo que continuarà passant. El que a mi em fa una mica de por o de llàstima és que es confonguin unes eleccions generals amb unes eleccions comunals. Els comuns són els comuns, s'ha de gestionar territori, s'ha de gestionar problemàtica del territori i les eleccions generals van per una altra banda. És més, si algú es pensa que aquestes comunals seran un precipici de cara a enderrocar un govern que no els agrada, aviam, jo penso que la gent va molt equivocada. Aquest govern té una majoria absoluta i fins l'any 27 estarà governant. Els comuns treballen d'una altra manera. Treballen d'una altra manera i han de fer un programa de cara al seu territori. I les seves problemàtiques, que cada territori té les seves, És molt diferent el que passa en Camp del que passa a Andorra la Vella o del que passa a Canillo. Molt diferent.
Ara que has dit en Camp i Canillo, és cert que hi ha doncs, una miqueta de rifirrafe entre en Camp i Canillo respecte a la concessió que han fet a Saet d'aquests nous terrenys, i ara doncs, també a les comunals també potser serà un terreny de xerrar o d'entesa o de desentesa més pronunciada. No ho sé, perquè sempre hi ha des de fa anys, que entre en Camp i Canillo
hi ha
complexitat sobre el repartiment de territori. Tu això, Blodi, com ho veus? Que et dius, mira, ostres, que dos comuns que són propers, dius que a vegades hi ha ni tantes divergències sent un país petit.
La veritat és que és curiós, perquè crec que des de fa un lustre que estic aquí i encara s'ho estan repartint.
Jo no ho sé si el terreny de la Concòrdia al final s'ha acabat de solucionar, ho desconec totalment, però jo de tota la vida sento la problemàtica.
El que dius és que, a més, aquest terreny el tindrien que canviar de nom, perquè des dels anys que dius tu, Marian, que potser ja ho ha solucionat o no, ser més el terreny de la discòrdia que de la Concòrdia, perquè és antagonista la paraula.
Totalment.
Bueno, ja veurem aquestes comunals. Jo penso que la gent del país sap molt bé distingir el poder comunal i la política comunal de la política territorial i eleccions, diguem, nacionals per cap de govern, consellers, ho separen molt bé perquè són dues vides de dia a dia completament diferents.
Sí, totalment d'acord. Jo repeteixo el que he dit abans. Els comuns, que cadascú té les seves complicacions, repeteixo, hi ha uns de més complicats que d'altres. El comú d'Andorra la Vella és més complicat de gestionar que el comú de Canillo. No per res, és que simplement la seva petitesa poblacional fa que sigui diferent. I la seva, no territorial, que Canillo és molt gran. Però clar, un comú com Escaldes, que també és molt difícil de gestionar. La gent el que vol són bons gestors del comú. Són bons gestors i gent que conegui com funcionen i els comuns, com han de funcionar i com funcionen logísticament els comuns. A partir d'aquí, jo penso que el que farà la gent és votar les persones, no? I votar aquells que els hi donin més confiança de com portar i de com gestionar un comú, com administrar tot el que és la feina comunal.
Parlant d'administrar recursos, s'ha fet un reglament per els costos de salvament a la muntanya, per exemple, perquè malauradament la ciutadania o l'individu només entén les coses a vegades amb la sanció o la possible sanció que pot haver-hi per imprudència o, diguem, per despreocupació. Endavant, Marian.
A veure, en aquesta vida no tot és gratis. Un ha de ser responsable de les seves actuacions. Enlairar un helicòpter i anar a una recerca d'una persona que, bueno, per plaer o per imprudència s'ha perdut a la muntanya costa molts diners. I no només molts diners, costa també molt sacrifici per part de les persones que es dediquen a aquesta tasca, inclús en perill de la seva vida.
Sí, hi ha un risc afegit.
Un risc afegidíssim. Aleshores, un ha de ser conscient de que si no es pot sortir a la muntanya, no s'hi surt. I que si no es pot pujar allà dalt, no s'hi puja, per moltes ganes que un tingui d'anar-hi, que jo entenc que la gent tingui ganes d'anar a la muntanya. Jo crec que a tot arreu d'Europa, Itàlia, per exemple, són caríssims els rescats de muntanya, caríssims. Encara que tu no ho hagis fet d'una forma... que ho hagis fet responsablement, i que vagis amb un grup de muntanyers amb els seus permisos, si t'ha d'anar a buscar algú a la muntanya, et cobren. Jo amb això no n'estic d'acord, però una cosa és un rescat per un accident i una altra cosa és anar a la muntanya sabent que no pots anar, avisat estaves i que a més, bueno, doncs aquí em quedo i em vindran a buscar. El risc de les persones i el cost que representa tot això, tant personal com dinerari, bueno, pues, això un s'ha de responsabilitzar d'on va, com va i bueno, evidentment ha de reparar també aquesta acció.
Sí, tu que has estudiat a Itàlia, doncs el que diu la Marian, costos de rescat, doncs segons quins països la proporció és completament diferent.
Caríssim, i si te'n vas a Suïssa és encara més car, però bueno, en aquest aspecte jo estic totalment d'acord amb en Marian. A la vida tot té un cost, tot té un preu, i és normal que si tens una negligència, una imprudència, doncs has de solir els gastos, perquè el sacrifici de les persones, i bueno, som un país petit, tampoc tenim 1.000 persones que et poden anar a rescatar la muntanya.
I no hi ha 200 helicòpters tampoc. O sigui,
exacte, que, clar, i això s'ha de valorar.
I potser aquest recurs també és per anar a rescatar algú a la muntanya per una imprudència o tal, també estàs restant recursos per potser un accident de trànsit o una persona que té una necessitat doncs, per un infart o per el que fos de ser transportada a un altre hospital i els requisits han estat utilitzats en un altre àmbit. Clar, cada vida humana no té preu. Però...
Tu imagina't un cas hipotètic de que hi ha diferents persones que s'han de rescatar a diferents punts del país. I un és greu i l'altre és per negligència. S'haurà de triar, no?
Sí. Bueno, això serà potser una miqueta la funció del centre de 112, que es té que acabar de perfilar, doncs fer aquest triatge d'urgències per doncs, portar la resposta adequada a cada incidència.
No, aviam, en aquest cas estem parlant de vida o mort, d'un cas de vida o mort o un accidentat o una operació o el que sigui que s'ha de traslladar urgentment o a França o a Espanya, perquè a Andorra no tenim prou mitjans com per atendre'l, no? O un trasplantament, per exemple, que també és urgentíssim perquè també estem davant de la vida o de la mort. Clar, perquè un... que em sembla molt bé, repeteixo, se'n va a la muntanya i negligentment hagi d'utilitzar aquests mitjans d'urgència i de necessitat de cara a d'altres, és que això s'ha de reparar.
Doncs sí. De reparar. Doncs bé, per avui parem aquí, ha passat volant aquesta tertúlia. Marian Sanchis, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Fins aviat.
Volodymyr Litoš, merci per haver vingut.
Moltes gràcies, Enric. Fins aviat.
I fins aviat també. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.